Les 3 en punt, ens actualitzem pendents del Pròxim Orient, on aquesta hora ja ha començat l'evacuació de la trentena de nadons que hi havia ingressats a l'hospital d'Al-Shifa, al nord de Gaza. De moment se'ls ha traslladat fins a un hospital al sud de la franja, on s'espera poder-los dur des d'allà fins a Egipte. Una part dels nadons, recordem, ingressats en aquest hospital, com a mínim 8, van morir en caure el subministrament elèctric de l'hospital fa una setmana. L'organització Save the Children ha permès que l'evacuació sigui possible perquè ha facilitat mitja dotzena d'ambulàncies amb combustible per traslladar-los fins a un dels centres que hi ha a prop de la frontera amb Rafah. I això en espera de saber quan podrà aplicar-se l'alto el foc que negocien Israel i Hamas amb la participació dels Estats Units i Qatar. Seria de com a mínim 5 dies i implicaria alliberar una quarta part dels hostatges que té la milícia islamista. Les converses estan molt avançades i només depenen ja de resoldre petits entrebancs. I a l'espera també que Pedro Sánchez anunciï els membres del nou Consell de Ministres, els socialistes retreuen al PP i en concret Alberto Núñez Feijóo que resisteixi a condemnar els atacs violents que han rebut. Aquest vespre es preveu que repeteixi la concentració davant la seu de Ferraz, on ahir s'hi van aplegar unes 1.500 persones i la policia espanyola va requisar una pistola a un dels assistents. Es tracta d'un alumne de l'Acadèmia Militar. La policia no el va detenir. 7 de cada 10 denúncies de menors per abusos sexuals familiars acaben en absolució o arxivats. Això mentre que els abusos continuen en augment a Catalunya. Han crescut un 51% des del 2016. Per això, i coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil, la Fundació Concepció Juventeny demana un canvi en el procediment legal per jutjar aquests casos. N'ha parlat a RAC1 la fundadora i educadora social d'aquesta entitat, Montse Juventeny.
És molt important. Els jutjats, ho diu la llei del 21, la llei del 21 diu que es crearan jutjats especialistes amb infants. Això seria un gran avanç, com en el seu moment va haver-hi els especialistes en violència de gènere.
En 8 de cada 10 casos d'abusos sexuals a menors, l'agressor és una persona coneguda o de l'entorn familiar. I el Barça femení li clava una maneta al Real Madrid i comença a encarrilar la Lliga.
5-0 amb els gols d'Aitana, Graham Hansen, Mariona Pina i Vicky López. Molt superior a l'equip de Jonathan Giraldez, amb gairebé 39.000 espectadors a les graderies. El Barça és més líder amb 6 punts de diferència respecte al Real Madrid. Aquesta hora a punt d'arrencar la final de dobles de la Copa Masters de tenis amb el català Marcel Granollers fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. També està a punt d'arrencar la cursa de Moto3 del Gran Premi de Qatar amb opcions per Jaume Macià de proclamar-se campió del món. Aquest matí, Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi de Las Vegas de Fórmula 1 per davant de Charles Leclerc i Checo Pérez. 18a victòria de la temporada pel neerlandès.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, la setmana que ve recuperarem l'ambient de plena tardor.
Sí, temperatures cada cop més baixes per començar la setmana, sobretot al Pirineu, i després, entre dimarts i dimecres, a la resta. Serà quan normalitzarem l'ambient per aquestes dates. Per tant, ambient fred entre dimarts, dimecres, dijous, a més amb vent, un vent del nord, la tramuntana i el mestral, que accentuaran la sensació de fredor ambiental cap a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, i al Pirineu també serà notícia la nevada. S'espera una bona nevada a la cara nord, especialment al vessant atlàntic, per tant, cap a la Vall d'Aran, zones properes com el Pallars Sobirà, a l'extrem nord del Principat d'Andorra. A la resta d'aigua, malauradament, se n'espera poca. A tot estirar, entre demà i dimarts, alguns ruixats a les comarques de Girona i Barcelona.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
A partir de les 4 al Superesports i a les 11 el tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el reconcentrat. Bona tarda.
RAC 1. Yeah! Aquest diumenge a les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. A les 4 serem el Sabadell Lugo de la Primera Federació de Futbol. A les 5, Joventut Bilbao Bàsquet de la Lliga ACB. A les 6, la cursa de MotoGP del Gran Premi de Qatar. A 6:15, Unigirona Araski de la Lliga Femenina de Bàsquet. I a 9:15, l'Ultrasports. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1. Tots som 1. Reconcentrat. Amb Bedu de Batlle.
No, I can't forget this evening. Oh, your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget. ago. And now it's only fair that I should let you know what you should know.
Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts al Reconcentrat. Des d'ara i fins a les 4 us acompanyarem per recordar alguns dels millors moments de la setmana a RAC1. Obre aquesta estona de ràdio una cançó que segur que heu sentit alguna vegada, aquest Without You, que va popularitzar Harry Nilsson l'octubre de 1971. Una balada que un parell de dècades més tard va reversionar també amb molt d'èxit i en l'inici de la seva carrera Mariah Carey. Però hi ha una història sobre aquesta cançó que no és tan coneguda. Without You no és una cançó de Harry Nilsson, sinó d'una banda britànica que es deia Badfinger i que té una història força trista, la veritat. Eren coetanis i apadrinats dels Beatles, però no van tenir la mateixa sort. Quan ja despuntaven i s'havien llançat al mercat nord-americà, el seu mànager els va estafar, quedant-se bona part dels seus diners i també dels drets d'autor. El Without You el van escriure a mitges els dos líders de Badfinger, Pete Ham i Tommy Evans, l'any 70. Però mai el van poder rendibilitzar. L'any 75, 5 anys després d'haver creat un tema que els hauria d'haver fet milionaris, estaven totalment arruïnats. Pete Ham, amb només 27 anys, sent pare de dues criatures i immers en una profunda depressió, es va suïcidar. Els anys posteriors, Evans va intentar sense èxit reflotar Badfinger i malviure de la música. Ni ho va aconseguir, ni mai va poder superar la mort de Ham. Avui fa 40 anys, el 19 de novembre de 1983, Tommy Evans es va penjar, suïcidant-se de la mateixa manera que 10 anys abans ho havia fet el seu amic. Evans tenia 36 anys. Així que ja ho sabeu, sempre que sentiu aquesta cançó, Without You, sapigueu que la van escriure Pete Ham i Tommy Evans per Badfinger. Des d'ara i fins a les 4, l'entrevista inèdita que la Maria Cusó li ha fet en David Escamilla i en Santi Balmes, autor i protagonista del llibre Esa pieza que no encaja. N'heu sentit alguns passatges i fins i tot notícies d'aquesta setmana a RAC1, però l'entrevista, que està inèdita, la podreu sentir ara mateix. A més, el gran Sergi Pàmies al versió. Gaudiu d'aquesta hora. Ens retrobem aviat al Reconcentrat. Bon diumenge.
No.
Sí?
No.
Sí?
Sí?
No. Reconcentrat.
Sí? Sí.
Piensa que el mundo a veces por un segundo deja de ser absurdo.
Segur que moltes vegades heu escoltat una cançó, vist una pel·lícula, heu editat una obra d'art i heu pensat tant de bo estigués al cap de la persona que ha creat això. Si a sobre escolteu una cançó del Santi Balmes, segur que aquesta sensació l'heu tingut moltes vegades. Doncs bé, el David Escamilla ha tingut la sort de poder entrar per alguna d'aquestes carreteres que ara ens explicarà la ment de Santi Balmes en un llibre magnífic que es diu Esa pieza que no encaja, i avui ens la venen a explicar aquí a RAC1. Santi, David, què tal? Com esteu?
Molt bé, encantats d'estar aquí.
Ens encanta que t'hagi agradat el llibre, això és el primer de tot.
ens ha agradat moltíssim. Però clar, pensava, no sé, Santi, si el fet de quedar aquí a Francesc Macià té com una aura especial, perquè hem descobert amb aquestes converses amb el David que a Francesc Macià han passat coses importants per Love of Lesbian.
Sí, correcte, em va venir el nom de la banda aquí anant amb una vespa trotinada, i de fet, és que bàsicament sóc d'aquest barri, com vivia a Travessera de les Corts amb Gran de Sarrià, o sigui que sempre estava per aquí. El meu pare treballava en aquest edifici, també.
En el mateix edifici del Grup Godó?
Sí.
Què dius?
Sí. O sigui que l'anava a veure i veia aquestes vistes impressionants que teniu aquí a Barcelona. O sigui que tot encaixa dins aquest quilòmetre quadrat.
Sí, però avui no has tingut cap visió particular, no has tingut un clic.
No, encara no, però bueno, encara tinc esperances del dia no s'acabar.
Quan s'acabi l'entrevista hi haurà un parell de clics.
Hi haurà un parell de clics.
Sí, sempre hi ha un clic.
David, explica'ns una mica com neix la idea de fer aquest llibre, perquè ara ho dèiem, no? Fèiem mig broma, però jo crec que és molt cert que moltes vegades quan gaudeixes de l'art d'una persona penses tant de bo pogués estar i veure com funciona la ment d'aquesta persona.
Hi ha una cosa que jo li dic, la part invisible. Uh-huh. És a dir, hi ha una part visible d'una obra i hi ha una part invisible. Uh-huh. La part invisible és tot allò que no sabem d'un quadre, d'un llibre, d'una cançó, d'una obra de teatre, no? I per tant és tot el que li va passar al creador abans de generar una obra que ja és de domini públic. Mm. Aleshores, jo amb el Santi fa 15 anys que ens coneixem, ens hem fet amics amb moltes coses, entrevistant-lo, fent moltes coses, jo li he presentat un llibre d'ell, ell un llibre meu, hem fet moltes coses junts. I hem inaugurat el que jo dic una conversa infinita, és a dir, és una conversa que no s'acabarà mai, jo crec que quan en siguem dos iaiets un dia quedarem, farem un cafè i seguirem aquesta conversa infinita, una conversa infinita a l'entorn de la creativitat, les cançons, la vida, etc. I un dia li vaig dir, Santi, dic, m'agradaria que em convidessis a viure en les teves cançons. Com si una cançó fos una casa, i per tant li vaig dir, escolta, em fas anfitrió, on està la cuina, on està el bany, on estan les terrasses i on estan les cambres. I va fer aquesta feina, i em va obrir la casa, cada casa és una cançó, i em va dir on estava cada cosa, i vaig entendre les seves cases. Vaig entendre on viu el Santi Balmés.
I tu t'hi vas sentir còmode des del primer moment en aquest paper d'anfitrió que diu ara el David?
Amb un primer estadi és complicat, has de fer-ho amb algú que tinguis una confiança, si no és molt complicat. Això és així, llavors amb el David la tinc, però sí que és cert que vam agafar com uns quants temes com a exemple, però estic segur que si haguéssim agafat uns altres haguessin sortit uns altres tipus de reflexions i potser un altre tipus de maneres creatives a les quals m'he enfrontat a l'hora de fer una cançó. Llavors, la cosa era encertar una miqueta doncs, les temàtiques, la cosa era doncs, sentir-te relaxat, com si estiguessis a la consulta d'un psicoanalista. No? Perquè és que realment fa un cert coratge, és com un exercici, diria, com de pornografia, que em costava una miqueta afrontar, no? Mm. Perquè dins de l'àmbit de la cançó una està molt còmoda, ha creat els seus propis límits, no? Mm. Què és el que vol explicar, fins a on?
A partir d'aquí, que és l'espai que tu domines,
que
no?
Que és l'espai que jo domino, un espai de 4 minuts, de mitjana, no? Però a partir d'aquí, si comences a explicar coses, a detallar, a parlar de persones del teu passat o del teu present, doncs es pot convertir en quelcom una mica incòmode, però bueno, jo crec que
molt
no va ser així.
Molt interessant el que ha dit el Santi, diu, un espai de 4 minuts, un espai confortable de 4 sí. minuts. Jo l'he arribat a fer parlar 2 hores.
Ostres.
Del que després són 2 minuts. Mm. Per tant, escolta'm, ensenya'm la casa. No, t'ensenyo l'habitació només. No, escolta'm, on està la cuina? On estan els dos banys? Uh-huh. On està aquell calaix en el que tens la pistola?
La pistola.
Saps? El calaix sí, sí. de la pistola, on el tens?
Sí, sí.
La pistola no ho sé, però el diable sí que hi surt.
Sí, el diable sí, surt bastant.
Llibre.
Jo era bastant fan del diable quan era petit.
O sigui, explica una mica millor,
perquè
jo t'estic somrient perquè ho he llegit i sé per on van els trets, però ara algú no
ho llegirà. Volia vendre la meva ànima al diable, jo la volia vendre. O sigui, jo era, suposo que l'únic que no tenia por en aquest sentit i pensava, o sigui, com em puc diferenciar de la resta? Doncs estant amb un col·lega de capellans, doncs estava claríssim que, suposo que és aquella manera de provocar o de buscar sempre doncs, l'efecte contrari de lo estàndard, el que em feia que de petit doncs, ja tenia aquesta tendència, llavors quina era la figura doncs, més políticament incorrecta que podia haver en aquells moments? El diable.
Mm-hmm. Hi ha molt aquesta voluntat, no?, les vostres converses del que és la contracultura, del ser diferent, tu, en més d'una ocasió dius, ostres, jo devia ser molt fric de petit, jo segueixo sent ara, i crec que també té una connotació positiva, no?, tot plegat, és a dir, és el que ha fet que Santi Balmés com a creador i Love of Lesbian com a grup de música siguin els que són i que 25 anys després de la vostra creació seguiu creant tendència, en certa manera.
Sí, està clar que al final aquestes particularitats, aquests efectes, aquestes rareses són les que donen un embolcall creatiu a una persona que la diferencia d'una altra. Llavors, a partir d'aquí, doncs, és un estrany camp amb el qual, doncs, trobes el nexe comú amb moltíssima gent, però també el nexe diferenciador. És aquest, allò de les teories de subconjuntos que feies de petit. Doncs amb aquell petit subconjunt és on ens trobem.
Hi ha una màgia, no? I és que aquesta intimitat del Santi, és a dir, ell sol reclòs en una cambra composant amb el seu piano, amb el seu, amb la seva guitarra, aquesta intimitat extrema es converteix en una intimitat a voces.
Col·lectiva.
En una intimitat col·lectiva. Mm. I la seva petita veritat es converteix en una gran veritat, no? Mm. Això és interessant. I després això que diu és molt interessant de construir una història que no saps per on va, que és íntima, que és teva, que moltes vegades jo crec que les cançons de Love of Larry, les cançons del Santi, de vegades no tenen traductor. És a dir, són cançons tan particulars, escrites des d'una particularitat tan extrema de sensibilitat, que jo diria que hi ha molts cantautors, molts cantants, molts creadors de cançons, molts compositors, perquè el Santi sempre vol que ens referim a ell com a compositor, no? Com a creador de cançons. Hi ha tants compositors que construeixen una cançó rara, rara, perquè neix de la teva singularitat, i després la volen traduir a un llenguatge normal perquè la gent els entengui. Uh-huh. I el Santi no ho fa. El Santi diu, escolta'm, això és així. Uh-huh. I de cop, allò que semblava que només ho pogués entendre ell, ho entenen molts milions, molts milers de persones, inclús ho tatuen al cos, perquè aquesta és una altra. Hi ha molta gent que té frases del Santi de Love of Lesbian tatuats al cos. I això és un fenomen musical, artístic, cultural, que jo no he vist gaires vegades, per no dir-te que molt poques vegades.
Hi ha una cosa que és molt xula, que jo crec que quan la gent ho llegeixi és una de les coses que et fa gaudir molt d'aquesta lectura, i que ara tenim-vos aquí a l'estudi i parlant amb vosaltres passa, que és que a mi em dona la sensació que vosaltres dos us encanta xerrar, però no tant xerrar d'explicar lo meu, sinó d'escoltar el que et pugui dir l'altre, no? I aquesta curiositat que tu, sentit, la tens de creador i tu la tens com a periodista, jo crec que també és una de les coses que ha fet que aquest llibre sorgeixi així. No sé si m'equivoco molt i res, les converses van anar per un altre lloc molt diferent.
Tu mateix.
És veritat, és a dir, el Santi és una persona que té moltes coses a dir, però també li agrada molt escoltar. Però per un tema fonamental, jo crec que la gent sàvia, i aquest amic que tinc aquí davant és un tipus savi, és un home savi.
Sé per on vas.
La gent sàvia escolta més que parla. Els ignorants parlen molt i escolten poc. La gent sàvia, jo n'he conegut uns quants, he tingut sort de conèixer uns quants savis a la meva vida, la gent sàvia se suposa que saben molt, que podrien passar-se ells tota l'estona parlant i omplint l'espai, però no, precisament perquè són savis, entenen el valor d'escoltar. Quan tu parles, no aprens res, perquè ja tu saps tot. Uh-huh. Quan escoltes els altres és quan comences a aprendre.
Tal qual.
Va fent que sí, el Santi, va fent que sí amb el cap.
És cert, és un exercici de vanitat, és un exercici de pensada que no tens, els altres no tenen res que portar-te, i precisament un creador del que es nodreix principalment és d'escoltar els altres i d'observar. Vull dir, i també d'observar-se a si mateix, de fer aquesta introspecció, però tanmateix, vull dir, vius en un món moltes cançons m'han sortit no per experiències personals, sinó per converses que he tingut a les 3 de la matinada
amb col·legues, apropiació indebida.
Emocional indebida.
Jo en el pròleg dic que m'imagino el Santi com un taxista deambulant per la ciutat de Barcelona, qualsevol ciutat del món, el Santi de taxista, i fent de chupóptero de almas.
Clar, perquè sóc un
vampir. I de vampir d'històries, no? I me l'imagino posant-se les botes, sí, escoltant històries, provocant històries totes les nits,
clar,
i el tio allà gravant, apuntant com un boig, apuntant històries.
Per això sóc del Baix Llobregat, i això tinc la grandíssima sort de viure a una comarca que hi ha més friqui per metre quadrat que l'Eixample.
Això és cert.
Per exemple, llavors, o sigui, aquí, vull dir,
i amb orgull, eh?
Amb orgull, clar, vull dir, entres a un bar Cinco Hermanos i treus 7 discos dobles d'allà, és tal qual. Però mira, tornem al tema de l'exercici del vampirisme, és que com que penso que qualsevol creador, doncs,
i tornem al dimoni,
enarbola la bandera demoníaca,
el dimoni i lo vampíric estan a tocar,
clar, perquè és que jo quan era petit vaig vendre l'ànima al diable, no vaig saber com ho vaig fer, però ho vaig fer.
Has tingut la intuïció més d'una vegada de dir, això ho està dictant el diable i no ho he fet jo.
Vull dir, a mi les coses, sóc un grandíssim afortunat, i al final dius, potser jugant al final la vaig vendre, ja ho veurem quan la palmi on aniré a parar,
on aniràs a parar, no? Ara deies, el Baix Llobregat, també, al començament de la conversa parlàvem de Francesc Macià, deies que tu venies d'aquí, i jo crec que això també ho expliques en el llibre, no?, de dir, ostres, sempre he tingut la sensació que tinc un peu posat a cada banda, que no acabo de ser d'enlloc, i en certa manera és aquesta peça que no acaba d'encaixar en molts àmbits de la vida, no?
Sí, això és el que ha marcat la meva personalitat, el no estar pròpiament... Vull dir, ostres, mira, a vegades jo parlava amb el Jordi, amb el nostre guitarra, i pensava, ostres, i dèiem els dos, a la pròxima vida vull néixer a Valladolid, per exemple, i tenir una sensació de que no hi ha conflicte, saps? Soc de Valladolid i soy espanyol, saps? No hi ha res més, no? O sigui, per començar, si neixes català ja neixes amb una avaria. O sigui, l'avaria d'un conflicte permanent, no? Una identitat una mica estranya.
Doble, no?
Una doble identitat, un conflicte que no s'acaba de resoldre, que per cert ja, hòstia, amb 50 anys tinc ganes de que es resolgui i viure el que em queda la
meva
vida.
El que queda, una mica més tranquil·let, no?
Una mica relaxadets, no? Però sí que és cert...
Spoiler, crec que no va per curt, eh?
Ja, crec que no va per curt, correcte.
La pel·lícula va per molts capítols.
Va per llarg, però sí que és... Quan neixes a cavall entre dues, jo què sé, dues cultures, dues classes socials, perquè, o sigui, jo vaig néixer a l'àmbit de la burgesia, però després em vaig traslladar, diguem, a conviure més amb gent correla, no?, que són els que més em van proporcionar idees, punts de vista diferents. Vull dir, reivindico molt el Baix Llobregat com a font, a l'exterrari com a font de creativitat.
Nosaltres parlem molt del Bronx, jo parlo molt del Bronx. El millor que ha passat als Estats Units, les grans creativitats a tot nivell no s'han donat a la cinquena avinguda de
mai,
New York,
mai de la vida.
S'han donat al Bronx, als territoris de límit, als territoris de conflicte, als territoris en els que tens més que guanyar que perdre, en els territoris en els que tot està per fer,
és on hi ha... No,
i llibertat absoluta, no? Perquè, clar, si no tens res a perdre, la llibertat és extraordinària. Si tens molt a perdre, et converteixes en un conservador, perquè vols conservar el que tens.
Correcte, és tal qual, i llavors, a partir d'aquí, doncs, amb aquell punt com és que podria ser l'exterrari a Barcelona, on és com dues onades antagòniques que xoquen, no? Vull dir, dues cultures, dues classes socials, etcètera, etcètera, hi ha un punt de fricció que genera la creativitat. Per això, si tu pares a pensar des d'humoristes, dibuixants, músics, etcètera, que han sortit d'exterrari i d'altres que han sortit del centre de Barcelona, és que d'un lloc maco, d'un lloc endreçat, d'un lloc...
Benestant.
On no hi ha conflicte és
difícil. Saps què surt? Vaig a fotre una xocolata amb xurros, em vaig a fotre un entrecot, em vaig a fotre un gin tònic. Són les idees més brillants que pots tenir. No vas més enllà.
Exactament. Vull dir, tu pots anar a Malibu a viure després d'haver viscut al Bronx o a Liverpool, en el cas dels Beatles.
Però no al revés. Clar. No al revés. Clar. De fet, ara estava pensant, hi ha la cita que ha volgut a l'Alejandra Pizarnik, no?, que dona el punt d'entrada, no?, aquest llibre, que diu això, diu, tal com està el món avui en dia, potser és una benedicció, no?, en certa manera, és una peça que no encaixa. Jo pensava, aquests últims dies, que estem veient coses molt bizarres al nostre voltant, també penses, home, doncs potser està bé no encaixar del tot. Si encaixar vol dir, doncs, certes manifestacions, la dreta que comença a acampar lliurement no només per Espanya, sinó per Europa, no? És a dir, que avui en dia potser la contracultura és més necessària que mai.
Sí, al final t'obliga a estar a les trinxeres i jo que sé, com a català, jo crec que som un poble eminentment reactiu. No, o sigui, sempre funcionem molt bé quan ens prohibeixen i quan ens donen cops de pal. Vull dir, la veritat és aquesta. Vull dir,
ens esperona
quan
molt.
Quan ens esperona i llavors ja... Quan
ens donen canya, ens revoltem, ressorgim i li fotem canya, no?
Sí. Però insisteixo que demano ser de Valladolid a la pròxima vida. Poso Valladolid com un exemple.
Escolta, jo de Cáceres, per exemple, ja em va bé, també de Càceres ja em va bé.
Sí.
Em demano Càceres, tu.
És que ser català és molt estressant, eh?
És difícil, sí, a vegades és pesat i tot, eh?
Sí. És, però també té aquella cosa morbosa d'anar a Madrid i saber que ets com una mica de la terra del Gollum.
Sí. Ets un tipus sospitós, ets un personatge sospitós.
I això de per si...
No saben de què, però ets sospitós.
Ho ets, llavors et diran, ostres, però és simpàtic per ser català.
Parece mentira, que bona persona que eres, i siendo català.
Sí, això és collonut. És collonut perquè parteixes amb menys 10, llavors si deceps, no passa res, perquè ja estaves amb menys 10.
I al revés, amb poc, destacaràs moltíssim, no? Perquè la perspectiva
molt.
Era tan dolenta.
Correcte.
El punt de partida, dèiem, d'aquest llibre és la creativitat, però, ostres, aprofiteu per parlar de moltíssimes coses, i jo pensava, parlant de creativitat, avui en dia hi ha sempre la terra debat sobre la intel·ligència artificial, què serà dels creadors, no? Quan perdem aquesta parcel·la, potser deixarem de ser éssers humans, i vosaltres en parleu, i, ostres, no veig el Santi i a tu, Parende, perquè esteu parlant, conversant, excessivament preocupats pel que vindrà a ser la intel·ligència artificial.
No, jo no m'estic gent.
No.
No, en absolut. Pot ser una eina collonuda, en tot cas, o sigui, perquè hi hagi art i perquè hi hagi creativitat que sigui realment que traspassi l'epidermis de les persones, penso jo, o si no ja és que ens tornarem, ens estem tornant amb idiotes perduts, has de percebre un cert patiment, una història personal. Llavors, si tu agafes a la intel·ligència artificial i l'introdueixes, doncs, una espècie de biografia falsa, com amb els replicants de Blade Runner, no? Mm-hmm. Que tenien unes memòries inventades.
I els traumes.
De traumes.
I generes mals rotllos a la intel·ligència artificial.
Sí.
Es converteix en un nen no estimat, amb algú que no li van mirar gaire a la cara.
Clar.
Amb algú que li van trencar el cor i tal. Potser comença a crear alguna cosa mínimament interessant.
Sí. És tal qual.
Ara, hi ha una cosa, la intel·ligència artificial per mi és molt artificial, però no crec que sigui intel·ligent, és a dir, hauríem de redefinir què vol dir intel·ligent. Per mi la intel·ligència encara és eminentment humana, perquè la intel·ligència implica consciència, sobretot la màquina no té consciència, i implica comprensió. I la màquina no genera, no té comprensió.
Potser ens hauríem de preocupar més en general per la intel·ligència i menys per l'artificial.
Sí, jo crec, no? Que ens hem de preocupar per la intel·ligència humana, i quan estem dient que tantes empreses estan buscant expertos en intel·ligència artificial, jo em pregunto, per què no demanen expertos en intel·ligència humana? Que no n'hi ha tants, i són molt necessaris.
Totalment.
Sí.
Parleu també dels orígens de l'Ofo Blesbian, de tot el camí, i també dels teus amors per la música, perquè aquí hi ha unes referències musicals impressionants.
Ah, doncs jo penso una mica curt, eh?
Sí?
Sí, dona la sensació.
Quines no hi ha?
Puf, no sé, hi ha milers. Però, bueno, no, milers no, tampoc però sí que em donava... O sigui, tampoc volia que fos una entrevista amb excessius referents, perquè al final acaben allunyant. És com una entrevista de com has gravat el disco este, no? A vegades la llegeixo. Hemos estado en tal estudio de grabación donde tenían una mesa de mezclas marca tal...
Això aquí no surt enlloc.
No surt enlloc.
És que això no és una entrevista, Santi, ja ho hem dit. És a dir, és una conversa de dues persones lliures que s'escolten, que intenten que la següent pregunta o la següent reflexió de l'altre sigui a partir del que ha dit l'altre. És a dir, moltes vegades la típica entrevista periodística mal feta, perquè hi ha periodisme ben fet i periodisme mal fet, l'entrevista periodística dolenta és que tu tens 14 preguntes apuntades i que et contesti el que et contesti el teu estimat entrevistador, el teu estimat entrevistat, tu li despatxes la 3, la 4 i la 5. Això és la pitjor entrevista del món. N'hi ha moltes, però l'altra, la bona, és quan l'entrevista es converteix en una conversa, que vol dir que escoltes de veritat i que la teva següent pregunta és a partir del que ha construït l'altre.
Això és complicat, perquè hi ha gent que va... o sigui, si els trenques els esquemes, és molt complicat que reaccionin. I, bueno, amb el David, doncs, se les sap entomar. Jo sempre parteixo de la base que intento provocar cada resposta que faig, i sobretot, no és que fos una obsessió, però m'il·lusiona pensar que si hi havia gent que pensava que estava boig abans de llegir el llibre...
Aquí ho confirma, no?
És la confirmació absoluta, és la confirmació 100%. Absoluta. Hi ha una cosa del títol que penso que és important per allò, oído a navegantes, no? Per la gent que ens escolta, no? En aquest món pots ser una pieza que encaja o una pieza que no encaja. En general, la gent s'obstina per ser una pieza que encaja. Seré un bon minyó, seré un bon fill, seré un bon pare...
El
gendre que vol la sogra, seré un bon ciutadà, no? I això passa moltes factures, i això és duríssim, perquè acaba sent un infeliç acollonant, no? Aleshores, el més fàcil és ser una pieza que encaja. El més difícil és el camí que ha iniciat des de fa, posem, 26 anys el Santi Balmes, no? Que és defensar la heterodoxia, defensar el no encajo, defensar la pròpia singularitat. Això normalment pot conduir a un fracàs estrepitós. És així? És a dir, defensar la teva singularitat és nedar contracorrent, i vol dir que segurament no t'entén ningú i acabarà no entenent a ningú i et quedaràs més sol que la una. Ara, n'hi ha molt pocs que ho aconsegueixen. Ell ho ha aconseguit.
Però, de fet, tu dius que és una sort no haver-ho aconseguit, és a dir, que tu hi va haver-hi moments... Notes, perquè ara ja ho veiem amb la perspectiva aquesta d'una trajectòria sòlida de 25 anys i veiem com un camí d'èxit, però tu
no,
confesses, dius, ostres, jo heu moments de la vida que he pensat, esto no va a ninguna parte.
Que va, vull dir, nosaltres amb la banda érem una gent que estàvem treballant, que quedàvem per assajar, o quan estàvem gravant algun disc dels inicis, doncs anàvem a dormir a les 3 de la matinada sortint d'un estudi de gravació que era una cuina amb matalassos, i tornàvem a casa i a les 7 tornàvem a estar en peus per anar a les oficines on fos. Llavors, sí que va haver un moment que vam pensar, això no... Això no va bé. I de fet, vull dir, per això dic que em considero un grandíssim afortunat i sempre estem obert al debat, que això passa en moltíssimes famílies quan algú es vol dedicar, doncs, a la interpretació, a música, etc, que els pares et diuen, tingues un plan B.
Estudia, no?, per si acaso.
Sí, i llavors aquests plans B a vegades fan que s'allatargui molt les coses i realment et posen a prova, no? Vull dir, segurament acabaràs treballant abans amb el plan B que no amb el plan A.
El plan B es convertirà en l'únic pla, en l'únic pla solvent, sí, en l'únic pla que generarà acceptació dels altres,
sí,
i per tant és el camí. Jo sempre dic que allò que diuen de la zona de confort, mm, és una zona de confort que jo crec que acaba sent el més inconfortable del món i el menys confortable del món, perquè sí, t'acaba generant una de frustracions, de merdes interiors i de renúncies acollonants, no?
Sí.
Per tant, el plan bo sempre és... Hi ha una cosa que diuen molta gent, no? Diu, al final, les coses bones són les difícils. I, per tant, el que més et costi, el que més t'ho hagis de currar, segurament és una indicació, no sé si del dimoni o de Nostre Senyor, és una indicació d'algú d'allà dalt, o d'allà baix, d'allà dalt o d'allà baix, però és un indicatiu de que has de seguir per aquest camí. Mm. Lo fàcil acaba sent una cosa poc interessant.
Mm-hmm. No, volia afegir que, o sigui, jo vaig arribar a un plantejament i mira que el meu plan B em va començar a funcionar i em va funcionar molt bé, és a dir, o sigui, amb 10 anys vaig estar treballant 10 anys a una empresa que no diré el nom, però al final, doncs, collons, ja m'estaven portant els meus calés, cotxe d'empresa, etc. Però al final arribes...
La mare deia, el nen ja està col·locat.
El nen ja està col·locat.
El nen ja va bé.
Exacte, i el drama que suposa, doncs, deixar-ho tot per una cosa tan, a vegades, ingrata i incerta, no? Però... al final jo vaig fer aquesta conclusió que va ser monstruosa amb el moment que vaig haver de decidir-me, perquè no ho tenia gens clar si la cosa anava bé o no. És, o sigui, et lleves, estàs tot el dia i la majoria d'hores de vigília estàs fent quelcom que no t'apassiona. Ups!
Glups.
Quant de temps seré capaç d'aguantar això sense que m'agafi una crisi, saps? Un blancazo, un atac de pànic i que me'n vagi corrents a urgències. Doncs vaig dir, bueno... aguantaré. Van venir els atacs de pànic i els atacs d'ansietat i els blancazos. O sigui, va venir tot això, però per què? Doncs perquè és que realment potser hi ha gent que es pot adaptar, això, aquestes peces que encaixen, que poden treballar en qualsevol cosa, però jo necessitava treballar en quelcom que m'apassionés. Mm-hmm. Llavors era o això o a l'abisme per mi en aquells moments.
O deixar de ser jo, no? En certa
o deixar de ser jo, sí, mm-hmm, correcte. Hi ha molta gent pel que va pel món que han d'estar de ser jocs des de fa molt de temps.
Clar,
i això és
bastant important. Són com una mena d'ombres, com una mena de fantasmes que van per al món, que són això, ciutadans i ciutadanes molt correctes, ciutadans que paguen els seus impostos...
Els homes grisos de la Momo, no?
Tota aquesta gent, correcte, tot sí, això sí. Exactament. Mm. I al final, la vida què és? La vida és temps. La vida és temps, essencialment. Estar viu és viure 30, 40, 50, 80 o 100 anys. La vida és temps. Per tant, què fas amb el teu temps? És la gran pregunta. Què estàs fent amb el teu temps? Mm. Perquè la vida és temps. Per tant, si tot el meu temps l'estic fent servir per coses que no m'interessen gens, segur, estic mort, però no ho semblo. Sembla que estigui viu, però estic realment...
I després està l'instint, l'impuls acomodatís que té moltíssima gent. O sigui, sí que m'he adonat compte durant tots aquests anys que la gent que ho ha deixat i que no ha lograt amb el món de la música i que valien i que realment tenien talent i potser fins i tot més talent que jo, eren gent que no toleraven el fracàs. Però en absolut, eh? O sigui que, sí, que al final...
I això també deien... és molt difícil,
és un denominador comú de tota aquesta gent.
Sí.
És a dir, si vols triomfar el doble, has de fracassar el doble.
Mm. I el fracàs és, no ens ensenya a les escoles a tolerar-lo de cap manera. I sí que em trobava allò al final d'aquelles persones que deien, hosti, doncs mira, hi ha aquest lloc de feina que m'hi trobaré més tal, aquests mal de caps de si el disc, doncs, si hem omplert o no aquesta sala Albacete o si han vingut 20 persones o 30. Al final és una prova a tu mateix de quin grau de vocació tens i quina tolerància tens i quin tipus de... quin grau de paciència tens, no? I don't know, no ho sé, però sí que m'he adonat que sí, més que talent jo el que he tingut, sobretot és tolerància al fracàs.
Perseverància, no,
sí,
també?
Sí, segur, eh?
Però totes les històries, Santi, totes les històries d'èxit, totes, el senyor de la bombeta, l'Edison...
Sí, bueno, és que el talent és el de menys.
La va cagar 900 vegades i a la 901 va descobrir la bombeta, no? la bombeta elèctrica. El Michael Jordan de bàsquet no l'encertava ni patràs, m'entens? I al final, després es quedava d'entrenar més que ningú, dormia poques hores, estava tot el dia fotent-li, i va arribar a número 1. Per tant, això, si vols triomfar el doble, has de fracassar el doble, sí, i estar disposat.
I a vegades es confon talent amb capacitats. Tens capacitat per fer una cosa, no vol dir que tinguis talent. Per mi talent és tenir amor pel que fas.
No, i que jo pensava, i també té una visió positiva, és a dir, tu deies, el talent potser no és tant, o potser al revés, potser hi ha molt més talent del que ens pensem, però només hi ha gent que, hi ha poca gent que tenint talent té la paciència, la perseverància i l'acceptació al fracàs per dur-lo a terme.
És que hi ha molt talent al món, hi ha molt talent. Si tu veus, per exemple, aquest país, vull dir, tant Catalunya com, jo què sé, en termes doncs, més amplis d'Espanya, o sigui, veus una quantitat d'actors que són tan rotundament bons.
Sí, sí.
I dius, hosti, és un país que està patat, però patat de talent.
Sí, si fots una patada amb una pedra i surten 14 talentosos.
14 talentosos. Ara, després està doncs, aquella cosa que és aquest intangible, que potser que és el que fa doncs, que rendeixis abans el compte i que prefereixis doncs, una cosa més sossegada i que està bé, que tothom al final, escolta'm, vull dir, jo no sé...
No tothom pot ser el Santi Balmes de Love of Death, això segur, i no tothom pot ser el Joan Manuel Serrat, i no tothom pot ser X persones. És a dir,
tothom ha de trobar el lloc on encaixa o on no encaixa.
Tothom ha de trobar quina és la seva lluita, no? La vida hi ha una lluita, al final hi ha una... Si tu vols portar-ho a la biologia, els elements de la pura biologia, de la pura vida, amb el Santi parlem molt d'això també, dels espermatozoides, que surten 10.000 milions d'espermatozoides per fecundar un òvul, i només arriba un i fecunda l'òvul. Per tant, a la vida hi ha una lluita, hi ha una feina, hi ha un recorregut, i tu has de decidir què vols. Si vols ser l'espermatozoide mandrós, o vols ser l'espermatozoide que corre més que ningú, tu has de decidir qui ets. I què fas?
Tot i que ara hi ha nous estudis de biologia que diuen que són els òvuls els que es cullen a l'espermatozoide que entra.
Sí?
O sigui que fins i tot amb això...
Doncs mira, sí, res.
Doncs no sé com seria la resta dels meus, perquè no vegis.
Abans has dit una cosa molt bonica, David, que deies, diu, en el fons aquesta vida és temps, no? I és què fem amb aquest temps. A partir d'ara, després d'aquest llibre, què fareu amb el vostre temps?
Sí, és que bàsicament sempre estic liat. Però he trobat aquest...
Però aquí tens deures, deixes deures en aquest llibre. Hi ha dues coses que deixes... que dius,
ja sé per on vas, ja sé per
sí,
on
no? Sí, hi ha dos titulars aquí que ens agraden als periodistes.
Sí? A quins són aquests titulars?
Hi ha un que comença per C i acaba amb A.
Exacte.
Hi ha una T pel mig.
Exacte.
Hi ha una T pel mig.
N'hi ha un que dius que tens un deute amb la llengua i que has de fer algun treball
correcte.
En català, no?
És cert, i estic treballando en ello.
Sí, i ho diu en castellà.
Sí.
Estoy en ello. Vull fer cançons en català, estoy en ello.
Estoy en ello, amiguis. Sí, ho faré, però ja és per una cosa personal, per... Sí, he tingut bastanta por, enfrontar-me al català. Era una quelcom massa...
Per què?
Era massa íntim per mi, no ho sé. Em noto despullat. De sobte, amb el castellà, doncs, com que ha sigut la llengua del col·legueo, per mi, doncs ha estat molt més fàcil com jugar... El català per mi és una cosa com molt més del rovell de l'ou.
Que és curiós, ja. Això que dius, Santi, perquè sí. Abans et passava amb l'anglès. Quan Love of Lesbian van començar amb anglès, s'amagaven una mica darrere de l'anglès,
sí.
I era un burladero, no?, d'allò
sí.
Dels toreros,
sí.
Era un refugi a l'anglès. Després a l'espanyol, al castellà, es converteix en un refugi també, però una mica més obert, una mica més exposat,
sí.
I ara el català és l'última estació
és l'última
de la
estació.
Teva intimitat.
Correcte,
no?
sí. Em vull enfrontar, evidentment, em vull enfrontar perquè, vull dir, si m'agrada i sembla mentida, perquè soc catalanoparlant i és la meva llengua materna, però, o sigui, em sento amb un perill d'intimitat, d'accés d'intimitat.
Si és un viatge que com més endins.
Exacte, i d'accés de veure'm massa reflectit. I això és el que estic superant a poc a poc, a base de teràpies, a base d'escriure i escriure i escriure.
I hi ha un altre titular que ens agrada, que és el de... Potser, perquè me'n recordo que el David et pregunta, bueno, i a partir d'aquí, després d'aquest disc, perquè hi ha viatge...
Jo li pregunto, i el futur?
Quizà fer l'últim disc de Love of Lesbian, i clar, quan llegim l'últim, a tots ens engeguen totes les alarmes de què vol dir l'últim disc de Love of Lesbian.
Bueno, bé, o sigui, no serà l'últim, però sí que després d'aquest, que vindrà l'any que ve, hi haurà, per mi, ha d'haver-hi una pausa creativa que no... de concerts o d'espectacles o de coses que vulguem fer plegats. O sigui, són, les gent són família. Vull dir, és molt, molt difícil que hi hagi un adeu definitiu, molt complicat, perquè ens trobem a faltar. Si només estem un mes que no ens veiem, ja estem bojos per tornar a la carretera.
Us enyoreu, us enyoreu.
Ens enyorem molt, és cert, tenim una relació maquíssima, molt sana, amb molt, moltíssim de sentit de l'humor, que ha sigut el que ens ha servit per superar els mals moments, però sí que hi ha moments que penses, has tocat com una espècie de tope o potser hauries de començar a omplir un altre gerro d'un altre tipus de líquid per tal de no abocar totes les idees artístiques en un sol projecte. Almenys a mi és el que em passa, que potser... Com
però bueno, tu has fet molts llibres i ets, has escrit llibres de poemes, has fet novel·les, fas literatura infantil juvenil, vull dir que...
Sí, jo no entenc.
El Santi té una ment molt oberta.
La gent no està farta de mi, de veritat, t'ho juro per Déu, cada cop que trec una cosa ho trec amb... S'ha d'aprendre a les noves generacions. Mira, s'ha d'aprendre perquè, per exemple, la generació dels Javis, que són més joves que nosaltres, parlàvem amb ells al rodatge i em deien...
Va, espera, no posem un petit apunt als Javis, vale, perquè la filla del Santi és una de les protagonistes de La Messias, que és aquesta meravellosa sèrie que es veu a Movistar Plus i que realment està magnífic la teva filla, i estan magnífics els Javis, perquè tot el que toquen ho fan molt bé.
Tot el que toquen ho fan molt bé. La meva filla, doncs, la veritat és que li han tret, doncs, diguem, tota la part més dramàtica i ella està encantada i feliç d'haver format part d'aquest projecte. Però em cridava molt l'atenció que ells et deien, vas a flipar con el cuarto capítulo, ¿no? O vas a flipar con el 3 és increïble i tal. I ho parlava l'altre dia amb l'Ivan Ferreiro, que és que ens portem mesos, no? I parlàvem que nosaltres érem una generació que ens deien, oye, qué discazo, ¿no? No sé què, que habéis sacado. Bueno, sí, no, sí, puede estar mejor, etc.
És veritat.
I les noves generacions venen la seva mandanya...
Pisando fuerte, pisando fuerte.
Però pisando fuerte, o sigui, veus el documental de Tangana, també, de Tangana, doncs...
I tant.
Exactament.
Se'l vaig veure, i és això, és això.
I és això.
És una ambició desmedida.
És ambició desmedida, però jo soy un artista, jo soy l'artista més gran que aquest país, etc. Sí. I et pares a pensar...
David Bowie, m'estàs fent pensar en David Bowie.
Clar, i penses, ole, perquè nosaltres érem una generació reprimida en aquest sentit, clar, i de perfil baix, tipus Guardiola, no, això no toca, això no toca.
Partit a partit.
Partit a partit, etc. I al final dius, això és un gran error.
Sí.
O sigui, ara t'estic dient que el pròxim disc de Love Legend serà un puto discazo. Ja t'ho dic d'entrada, com fan els Javis o com fa Tangana.
I això
és un discazo.
No en tindrem cap dubte. Ja no serà l'últim, però hi haurà una pausa després.
Exactament. Hi haurà un pausa.
No serà l'últim, però serà tan bo,
tan
que serà difícil de superar.
Que serà sí. Ho fotrà, suposaran complicat a ells mateixos,
sí.
De lo bo que serà.
Sí, no serà una pausa, serà un pausazo.
Santi Balmes, David Escamilla, moltíssimes gràcies avui per estar amb nosaltres.
Ha estat un plaer i ha estat molt divertit, molt amè i molt constructiu. Gràcies
per convidar-me. Ens hem passat molt bé, gràcies.
Això és Reconcentrat. El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid, converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona. RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Emporta't a casa de regal un lot de Nadal Martí valorat en 120 euros amb La Vanguardia. Subscriu-t'hi per tan sols 39 euros i gaudeix de productes de primera qualitat. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons. Truca al 933-481-482 i gaudeix del sabor del Nadal amb La Vanguardia i Martí.
El proper 25 de novembre no et perdis l'oportunitat de viure l'espectacle de la Kings League al Palau Sant Jordi. Podràs veure de ben a prop els streamers més seguits del moment com Ibai, The Grefg, DJ Mario, Gerard Romero i molts d'altres. A més, podràs gaudir de les actuacions musicals d'artistes de primer nivell com RUV, PV, Beret, The Tietz o Íñigo Quintero. No et quedis sense la teva entrada i vine a viure l'última final de la temporada de la Lliga de la que tothom parla.
Renova. Més fàcil. Actualitza.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. Reconcentrat.
que ens mira, saps allò...
Poguem dir...
On he anat a parar? Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Pregunto on t'ha anat a parar.
Anem amb una pel·lícula que avui tenia ganes de comentar amb el Pàmies. Vides passades, pel·lícula, podem dir que és de canadenca, però d'una directora...
Coreana, d'origen coreà.
D'origen coreà.
Sí, de sud-coreana. Mm. Sí, és una pel·lícula... El que heu de dir sempre, ja sabeu, quan aquests casos perquè... no sortís, sí. És delicada.
Delicada.
Delicada, eh? Mira,
veus? És, espera, perquè
el,
jo...
El gènere no és ni drama, ni comèdia, ni res, és delicada. Mm. Que vol dir, no vol dir res, però ja ens entenem. Vol dir que no és una pel·lícula en què les coses passin així a cops ni a hòsties.
No.
Hi ha un discurs biogràfic, és molt autobiogràfica de la directora, explica l'amistat, amor entre dos nens a Corea, després una de les dues persones, en aquest cas la noia, ha d'emigrar, emigren, crec que en la vida real van emigrar a Toronto primer,
sí, primer
i després
Canadà.
A Estats Units, i ella es converteix en una, primer en una guionista, després en una dramaturga, després fa sèries, bueno, és una escriptora que s'acaba guanyant la vida amb la seva imaginació. Té un caràcter molt especial, viu amb un marit jueu, a Nova York, crec.
Sí, sí, a Nova York. Sí,
i aleshores aquest xicot que havia quedat penjat allà a Corea, a través del Facebook i tal, es posen en contacte i recuperen l'amistat 30 anys més tard o 25 anys més tard. I és la trobada d'aquests dos nens que ja no són nens, amb pel mig a l'estaquirot del marit, que no sap si puja o que baixa, però que és un personatge potser el més important, perquè és el que dona una distància del que està passant. No és un trio, no hi ha lío sexual ni empotraments baratos d'aquests de gemegar contra les parets, i és una pel·lícula que va entrant, i jo trobo que està molt bé. És a dir, que...
Perdona,
ideal per matrimonis i parelles.
Sí, 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 per això la meva dona m'hi va portar. Sí, veient el panorama va dir, potser que anem a
veure si hi ve un tercer, no? A veure si ho animem, saps, això. I ens ve algú de la infantesa i ho anima, perquè
hi ha un concepte del qual va sortir discutint, perquè la pel·lícula, que és el concepte Inyun.
Sí,
que això reitera bastant la pel·lícula, surt algunes vegades, Inyun, que és una cosa molt del Corea del Sud. Perquè... I ja no sé si tu va quedar clar això de l'Inyun.
No, a més a més...
Perquè ho he estat discutint amb la meva dona i ella té un punt de vista, i ho comentarem amb el Pàmies.
Hi ha una tradició, que les pel·lícules, per fer-se'ls interessants, de tant en tant algú diu, no, és que això és el xing-xong, xing-xong, i et donen una recepta filosòfica barata, que jo tinc un mecanisme que desconnecto, m'interessa una merda, és a dir, si haig d'aprendre una cosa de Confuci que deia quan estava els anys vist de traspàs, se li acudia dir alguna parida 2.000 anys abans de Crist, m'és igual. Si llavors, quan van treure el tema immediatament això també passa al Rei Leó, hi ha un moment que diuen també, no sé què,
Hakuna Macaca. Hakuna Macaca,
perquè hagués tingut un punt de gag.
Macaca.
Però...
Sí, igual, sí,
aquesta filosofia, aquest orientalisme, en aquest cas està justificat,
No, però clar, però a tu el vas acabar d'entendre, l'Inyun?
No.
Això teòricament expliquen...
Sí, però jo vaig pensar que
vas passar olímpicament.
Irrellevant, vaig trobar que era irrellevant.
A mi aquest tema va portar molt debat a casa, eh?
Però què entenen? És que clar, els que no han vist la pel·lícula...
Moment, és que perdona...
Què vau entendre vosaltres?
Jo no vaig entendre res, perquè... No, home, del concepte aquest. És una cosa...
A internet...
És una forma de destí.
Sí,
és una forma de destí. D'acord? I aleshores ells fan una referència, ho vesteixen. Això és com quan vas a un restaurant coreà i et diuen és un poco picante. Però li diuen d'una altra manera, perquè allà al picant li diuen a la seva manera.
Sí.
Al final tastes i dius això és molt picant o poc picant. Però és picant. Que no és
però
una cosa...
És el destí.
És una evolució...
Bueno, el destí.
És una evolució coreana del destí de l'atzar.
Exacte.
De com això... El karma sí, famós.
Però tu vas a... O sigui...
Vaig pensar que formava part d'aquesta gran superfície que són els rotllos patateros...
No, perdoneu, i ja que esteu ficats...
Moment, home, que estic amb l'Injun. Significa... Que... Ho vaig buscar a internet i tot. Vam estar discutint.
No, jo m'estranya.
Va ser el tema del cine a casa i a casa encara...
Bueno, ara ho sabrem, per què.
En Corea lo llaman Injun destino i significa que no podemos controlar quién entra en nuestra vida y quién se queda. Es una idea fascinante que cada encuentro ocurre por algo. Incluso
el
más pequeño.
És el que t'he dit, és el destí.
I aleshores, però a la pel·lícula hi ha un moment que diu que...
Sí, que al dir-te això del que no saps, no podem controlar qui entra, qui surt, com que és un trio, s'ha de ser molt subnormal per no entendre que està entrant un i que el pobre marit jueu que està allà a la barra del bar li toca, té tots els punts de ser qui surt. Sale de la casa el tonto lava del marit. És això, llavors, per això no vaig voler entrar, perquè a mi m'estava agradant.
Opa, nosaltres aquí vam entrar molt, eh?
Doncs això és un error, perquè la pel·lícula per si sola ja funciona. No cal que hi hagi un idiota a sota subratllant amb un rotulador groc les coses perquè les entenguis.
Però encara
ja ho he entès, que és una...
Hi ha un moment de la pel·lícula, que aquí se'm volia aprofundir també amb tu, que diuen, a l'Injun també pot ser, diuen, a la pel·li diuen, també pot ser, bueno, és la pel·lícula en versió original, però bueno, és a dir, també pot ser que tu en una altra vida...
Sí, home, clar.
En una altra vida, tu hagis estat, per exemple, jo, una planta, i tu una abella.
Sí, però aquí és on perd tota l'autoritat el concepte aquest, perquè si en una altra vida jo he pogut ser la xinxe que li rasca el cul amb un idiota que està de vacances a París, no té cap sentit la meva vida. Sí, és veritat, jo ara estic parlant aquí a la ràdio, RAC1, però amb el Toni Clapés, però al mateix temps, en una altra dimensió.
Exacte.
Puc ser una croqueta podrida en una barra de bar,
bueno,
regentada per tios que no han venut mai croquetes, però que estan allà perquè estan blanquejant els diners del narcotràfic. Sí, podria ser això.
Ah, clar, però...
Jo tinc l'esperança de que només estigui parlant per la ràdio.
Perquè això a la pel·lícula...
Perquè allò de la croqueta no m'atrau.
Vale, no, t'ho dic perquè...
No m'atrau com a alternativa.
A la pel·lícula hi ha un moment que ho deixen caure, això també.
Sí.
Llavors, clar, tot això va entrar... Vaig entrar en un debat a casa, que si un havia estat un carquinyoli en una altra vida i l'altra...
Mira, jo no sé si tu et va passar, però la meva infantesa es va posar molt de moda l'any 60, finals dels 60. Es va posar molt de moda, no sé d'on venia, perquè no teníem tele i no sé si potser venia per la tele. Tothom, de cop i volta, al carrer i a l'escola, els nens van començar a dir que en una altra vida havien sigut Cleopatra. Recordo?
Però tots ja havien estat
Napoleó. Se'n recorda ser Marcelí d'aquesta moda?
I tant.
I llavors, tu penses, aquests tios són igual de desgraciats que jo, que no tinc tele i que tinc una vida, pues la que tinc. I tu no saps la il·lusió que els hi feia. I discutien allà al pati. No, jo sóc Napoleó i tu ets Cleopatra. Tu no ets Cleopatra! Xato, tu ets el pobre tio de cada dia que ve amb un bocata de mortadela i que ve un tio més gran, et fot un hosti i se l'emporta.
I mor Franco, quan van començar les coses aquestes misterioses, sortia gent que deia, te vamos a hacer unas regresiones, i vas a saber què havia sido tu en les vides passades. I tots eren...
Però aleshores, senyor Marcelí, ho van sofisticar.
Sí, es va sofisticar.
Llavors ja va sortir el Montezuma i tots aquests.
Sí, sí, sí.
Però... Els primers només hi havia dues tecles. Napoleó o Cleopatra.
No hi havia ningú més.
Doncs això és el mateix.
Aquesta
noia el que té, que els dos, quan es tornen a trobar, tenen una mica d'escalfament.
Home.
Tenen escalfament. I en comptes de centrar-se en això, tenen el yin i el yang i tota aquesta cosa.
Injun.
Sí, l'Injun.
Injun. A mi em va recordar l'argumentari, ja per acabar tancar aquest tema, una mica em va recordar el Lost in Translation.
No, a mi no. No hi vaig pensar. No hi vaig pensar. Perquè, a més, clar, aquí hi ha el fet... Jo crec que el que és interessant és com ells eviten caure en la temptació. És a dir, no... Ara hem fet un spoiler, però és igual, que es fotin.
Oh, spoiler!
El fet és que el trio no explota. I això és el que em va agradar, perquè efectivament passa moltes vegades...
És el que esperes que passi.
Sí, i sobretot que molt sovint, quan a la vida et trobes en situacions aproximades a la que planteja la pel·lícula, no passa res. O sigui, que la gent es pensa que està tot el dia follant contra les parets, però no, a vegades no. Sovint no.
Sovint.
Sovint no. I aleshores és bo que hi hagi una pel·lícula que ho planteja en uns termes delicats. Repeteixo,
però la pel·lícula que està bé. Aquesta està bé, però la de l'Eugenio està de saber aquel que estuvo, la vi...
També l'he vist, a mi em va agradar molt, però...
Aquesta és la que ha anat a veure vostè, no? La d'Eugenio.
Sí, la de...
El que passa és que és un moment de la vida d'Eugenio, o sigui, és l'amor d'Eugenio Conchita.
Conchita és la segona?
La primera, no?
Bueno, la primera.
Ah, la primera dona.
Sí, el que passa és que ella abans estava a punt de casar-se amb una i no s'hi casa perquè un dia per l'autobús veu una noia que li agrada, que és la Conchita.
Sí,
que
guapíssima.
Per tant, és la segona.
És la segona, exacte.
O la tercera?
No, la segona.
O sigui, ell quan es mora...
Està amb la tercera.
Val. No, t'ho dic...
No, perquè la Conchita es mor jove.
Ah, perfecte. No, doncs no és la Conchita.
Tots els anys en què coneix la Conchita, canten junts es forma com la gran estrella de l'humor amb la Conchita, però la Conchita de seguida es mor.
Jo t'ho pregunto
tenen
perquè...
dos fills...
Val. No, t'ho preguntava, disculpa, perquè jo vaig conèixer l'Eugenio... però amb la que era l'última dona, per ubicar.
No, llavors la pel·lícula no és tota la vida d'Eugenio, que ja hi ha un documental i ja s'han fet més coses, sinó que és la història d'aquest amor. Llavors, la pel·lícula, com que agafa un període tan concret, el que és espectacular és la interpretació. Sí, el David Verdaguer i la Carolina Juste fan una interpretació esplèndida perquè tenen temps. És a dir, com que no hi ha pressa, com que això ja ho explicarem, tampoc és molt, no s'ha d'explicar molt, vas entrant en un tipus de pel·lícula que t'has de fixar en els detalls. I com que tens tota la informació, en general, hi haurà gent molt jove que no la tindrà, però tens tota la informació sobre qui era Eugenio, et pots dedicar a recrear-te en la qualitat, que no és imitació, És
interpretació.
Sí. Té molts elements d'imitació, però que no es limita només a imitar, a buscar l'exactitud del timbre de veu, sinó que fa, gairebé es converteix en aquesta cosa de l'Eugenio, era un tio trist, amargadot,
que ho era,
fosc, doncs això ho fa molt bé. I per tant, a mi em va agradar. Però jo crec que també em va agradar perquè conec molt la història. No sé, amb una persona que no sàpiga res, si al cine hi havia dos terços d'entrades, la gent semblava bastant, es van veure pocs mòbils.
Bueno, això vol dir que interessava.
Terços,
I el paper de la Conchita...
Sí, però era el primer dia, perquè tinc entès que no sí, els cines d'aquests dies...
Me vaig fent far de riure,
No, a veure, em sembla que riure no fa riure.
Bueno, sí, els acudits.
Però no és una pel·li d'humor.
No, però com que hi ha molts acudits, constantment vas
alternant. Sí, però que estàs ahí, està com si estuvessin la sala,
Sí, el Sausalito.
El Sausalito, sí.
Està molt ben reconstruït.
I tal com dius, el paper de la Conchita, que...
També.
La dona important, no?
És la que intueix que aquest noi el que ha de fer és això.
Perquè ells cantaven el primer.
Ells cantaven amb un grup que es deien Els Dos.
Els Dos.
Que no serien... Yeah. No serien Simon i Garfunkel.
Vull dir que... Estaven bé, les cançons eren boniques.
Sí, però... Vull dir que... Yeah. No omplirien Woodstock. I era un duo que feia que de bones intencions.
Volien anar a Eurovisión,
Sí, l'any que va el Nino Bravo. I aleshores, clar, no poden competir contra això. Està molt ben recreat. No, jo crec que a mi em va agradar molt, però no, clar, doncs, també entenc que no és una pel·lícula... O sigui, per algú que tingui més de 50 anys o més, li pots recomanar tranquil·lament. No. Si té 50 anys o menys, aquí ja és més discutible.
I ell, si no entès malament, la coneix ella perquè la veu a l'autobús.
La veu, ella està a l'autobús i la veu pel carrer. Sí. Bueno, dins de l'autobús baixa, llavors fa parar l'autobús i la persegueix.
I van allà...
La segueix fins a un bar i veu que és un bar on ella canta. I aleshores ja li tira la canya.
Què fa?
Ella estava tocant.
Sí, això ens ho està explicant.
I ell li va dir, jo vull fer un dueto. I ella va dir, no, un dueto. I al final...
Sí, per una pel·li que veu, ja ara ens fa tot el rotllo.
Te acepto y dirá tomar algo, eso sí. I mira, i surt el casting, El casting de Eurovisión. Que va ganar el casting de Eurovisión.
Ah, sí, ho acaba d'explicar el Sergi.
Ella diu, con este tío que va cantar Nino Bravo, que lo van fer com una recreació d'un tío que era com
sí,
Nino Bravo.
Sí, però ja acabem de comentar.
Però estava la imatge borrosa.
Que per cert m'han dit que surt el Basté.
Sí, amb un pelucón. Que no és una perruca.
No,
que és
un onni.
És molt fàcil, tu agafes papers que et s'obrin a casa. Els mulles. Els poses damunt d'un dron.
Sí.
Agafes el dron i el fa sortir per la finestra. I li dius, al programa, si li dius, quan vegi el Basté, deixes anar aquesta massa putrefacta. I aleshores el dron, de manera aproximada, sense ser molt exacta, quan veu el Basté, perquè el Basté és molt tant per la ciutat que de seguida el detecta, deixa anar la massa, aquesta corpòria de paper maixé i caspa. I aleshores cau, però cau d'una manera que no li queda ben posat, sinó que li queda com tort.
Sembla l'Àlex Ibaja, té un front igualment que li
portés una boina.
Com si portés una boina, però no és una boina tampoc. És una és matèria orgànica, viva. És a dir, tu veus que hi ha vida, hi ha bacteri. I a Chinche. I llavors el Basté fa l'entrevista amb el Eugenio amb això al cap, demostrant que és un comunicador de primera, perquè és l'equivalent a que et posin a sota de la cadira uns gossos dolents mossegant els ous mentre tu estàs entrevistant un ministre. I ell està impassible, parlant, sense... Si fem veure que no sap que té damunt del cap una matèria que li ha caigut d'un dron. És brutal, aquell minut. És brutal.
Reconcentrat.
Ah, vale.